gea.org o 93 443 3040.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Salutacions de nou, us torna a parlar aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz. Ja en la segona hora del primer cafè comptarem un dia més amb la secció Naturalment, amb el doctor Prost. També ens visitarà la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, a l'espai Joies de Vida. També avui us volem parlar dels viatges i pelegrinatges del Club Més Amics que estan preparant pels pròxims dies. I avui, Sara Cruz, bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
També tindrem Carme Monter, que ens explicarà doncs, l'última hora del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats, que té lloc aquests dies a Barcelona fins demà dijous a l'aula magna de la Facultat de Teologia de Catalunya. Però abans de fer tot això, que déu-n'hi-do,
sí,
la feina que tenim avui, repassem els titulars més destacats aquesta hora.
Vinga. El rei Joan Carles serà aquest migdia a Barcelona. Presidirà el lliurament de despatxos de la nova promoció de jutges en un acte a l'auditori on coincidirà també, per cert, amb el president de la Generalitat, Artur Mas. L'últim cop, recordem que el monarca va visitar Catalunya, va ser a finals del setembre de l'any 2012. L'arribada del rei ha aixecat expectació per si fa alguna referència o no al procés sobiranista. Segons algunes fonts, el monarca s'hauria reunit ja amb empresaris i polítics i intentaria acostar posicions, sembla, entre CiU, el Partit Popular i el PSOE. Marxem cap a l'exterior. Almenys 118 persones han mort en un doble atemptat amb cotxe-bomba a la localitat de Hos, al centre de Nigèria. Fonts governamentals han informat que també hi hauria uns 60 ferits i que es tem que el nombre de víctimes pugui augmentar i molt perquè hi podria haver més cadàvers entre la runa. No se sap encara de moment qui hi ha darrere d'aquests atacs, però sí que s'ha sospitat que podria ser obra de l'organització islamista radical Boko Haram. En esports, Messi, Neymar, Iniesta, Busquets, Piqué i Alba són intocables, sembla, pel projecte del nou Barça que el director esportiu, Andoni Zubizarreta, va presentar, recordem, a la junta directiva del club aquest dilluns. A poc a poc, això sí, anem sabent més coses d'aquesta nova plantilla. Xavi i Mascherano han de decidir el seu futur d'acord amb el club i també amb el nou entrenador, Luis Enrique. La resta de jugadors són al mercat, el que no vol dir que en tots els casos el Barça vulgui vendre'ls. Encara en esports, perquè fa el final de la Champions, males notícies pel Real Madrid. A només 3 dies pel partit, el seu trident ofensiu sembla que està en dubte. En un entrenament obert ahir, als mitjans de comunicació, es va poder veure Cristiano Ronaldo trepitjar la gespa al marge del grup. Benzema i Bale continuen també treballant al gimnàs. I pel que fa a l'Atlètic de Madrid, Diego Costa ha viatjat a Belgrat en busca d'una recuperació miraculosa. I ara sí, us parlem del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats, que viurà avui la seva segona jornada. La nostra companya de Catalunya Cristiana, Carme Monter, com ja ens explicava la Mercè Raga abans de marxar cap al seminari de Barcelona ara mateix, on tenen lloc aquestes sessions, ens explica una mica més en què consistirà aquesta segona sessió. Molt bon dia, Carme.
Bon dia, Sara.
A veure, per fer-nos una idea, Carme, quins són els ponents d'avui?
Doncs mira, podem dir que si ahir va ser el torn dels sociòlegs, avui és el torn dels teòlegs. I mira, us comento una mica qui són els que faran les ponències, vale? Perquè ens fem una mica la idea. De fet, les ponències comencen pues, precisament d'aquí mitja hora. Doncs el primer de parlar serà Angelo Di Berardino, que parlarà de l'origen urbà del cristianisme. Després, en segon lloc, serà Benjamín Bravo, de Mèxic, que ell parlarà del teixit eclesial i els teixits urbans. I finalment, després d'una pausa, l'últim de parlar serà des de Milán, el Luca Bressan, que parlarà d'individu, persona, col·lectivitat, comunitat en la gran ciutat.
Mm-hmm. També recordem que ahir vas participar en la primera sessió d'aquest congrés. Què ens pots explicar d'ahir? Quines conclusions en vas treure?
Doncs, com comentava, ahir va ser el torn dels sociòlegs. Bé, de fet, la jornada doncs, va destacar també per la seva inauguració, en què hi havia el Xavier Trias, l'alcalde de Barcelona. I la veritat és que va ser molt destacada la primera ponència, que va ser la del sociòleg Manuel Castells. Va fer una radiografia força crua de la realitat del que ell va dir grans regions metropolitanes i va treure algunes conclusions interessants doncs, per l'Església Catòlica. També va dir que no és veritat que el món estigui perdent gent creient, diguéssim, però sí que l'Església Catòlica perd fidels. En canvi, altres religions, com els musulmans o els hinduistes o petites noves esglésies cristianes, evangèliques, doncs aquestes sí que guanyen fidels.
Molt bé, Carme, recordem que t'esperem demà a la mateixa hora perquè ens expliquis les conclusions de la jornada d'avui. Recordem també els oients que podeu seguir aquest Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats, que es viu avui, doncs, com dèiem, la segona jornada, via streaming. Molt bé, Carme, moltes gràcies.
Vale, vinga, ens veiem.
Ràdio Estel.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Carme, avui tenim un duet de Carme, eh?
Sí, una cara costat.
Carme, els laterals.
Els laterals. Carme Montén fa senyes, volen dir, i ara què haig de fer? Carme, com vas passar el dia d'ahir? És el teu aniversari.
Ho hem escoltat. Vaig passar el dia del meu aniversari en un fantàstic Congrés Internacional de Pastoral a les Grans Ciutats, al Seminari de Barcelona, envoltada d'experts, de sociòlegs, de bisbes, de mossens... Molt bé, la veritat és que molt bé.
I un pastís... autèntic, no et van regalar?
Em van regalar, sí, perquè com que la meva família sap que no m'agraden gaire els pastissos, el que van fer va ser doncs, posar les espelmes en una capsa de bombons.
Mira, has vist, Sara?
Original.
Ai, podem dir-ho o no? Podem dir l'edat?
Sí, sí, clar, encara es pot dir.
36 bombons, has vist?
Quina indiscreció.
Quina indiscreció.
Ah, 38? Sí.
Sé que no els aparento, gràcies.
Que és indiscreta, és una pregunta, escolta'm.
Home, clar. Bueno, que, bé, Carme, la Carme ja està dient, marxo, molt bé, Carme, ja et deixem.
Vinga,
anar cap al
congrés. Veiem.
Que vagi molt bé, fins demà. Carme Planàs, endavant.
Doncs això, avui a més també tenim una altra companya que fa el seu aniversari, que és la Bet Verdagí, i des d'aquí la nostra felicitació en nom de Catalunya Cristiana i de Ràdio Estel, un petó molt fort, i felicitats, o sigui, de la Bet Verdagí. Que
sí, felicitem a la Bet, sobretot. Demà li posarem una cançó, la Bet, que avui anem una mica trafegades, però demà li posem.
I dic que avui és Santa Bernardina de Siena. I tenim una altra felicitació que per... Sí, tenim...
La tenim? Vinga, va, la felicitem vinga. En directe.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Sisplau, qui ets?
Jo sóc la Carme.
La Carme, molt bé. És que truquem de part de la teva germana, Anna Maria, que us vol felicitar a tu i al teu marit en el dia del 34 aniversari de les vostres noces.
Sí.
Què et Carme, sembla? Moltes felicitats.
Moltes felicitats.
Gràcies. Per molts anys, eh?
Per molts anys, escolta. No sé, la teva germana estava molt contenta per poder-ho fer, perquè va dir que et faria molta il·lusió de que sortissis per antena. Què et sembla a tu?
Molt bé.
Sí? Doncs, sí. I a més...
I a part la germana de la Carme ens ha deixat un missatge, no?
Exacte.
Quin
que
missatge?
Diu que t'agrada moltíssim una cançó que ara te la posem perquè l'escoltis. Mamma mia.
Ah, molt bé.
Sí?
Doncs, Carme, disfruta-la.
En nom de tots,
molts anys.
Per molts anys.
Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé. Molt bon dia, Carme.
Molt bé, bon dia, bon dia. Bé.
Ràdio Estel.
La família es perfila, en el designi del Creador, com el lloc primari de la humanització de la persona i de la societat i bressol de la vida i de l'amor. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, amb Oriol Casals, un programa sobre salut mental i creixement personal. els dimecres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
La millor oferta en alimentació és a Hipercor.
Ara, per compres superiors a 12 euros en congelats i gelats, aconsegueixes el 50% d'estalvi que podràs bescanviar en les teves properes compres.
Estalviar és fàcil amb Hipercor.
I les teves compres també a Hipercor.es.
Naturalment. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Comencem l'espai naturalment del doctor Pros i com cada dia la primera connexió és amb Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes amb certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem molt millor demà. L'ajuda de Veritas ens la canalitza avui i ens la serveix un dia més l'Eva Vilamayor. Eva, què tal? Com estàs?
Hola, Mercè.
Hola, Eva. Avui ens vols parlar dels nabius.
Dels nabius, però em deixes una coseta abans, Mercè?
Per suposat.
Bueno, a banda de dir Sara, Miquel...
Hola, Eva.
Doncs mira, és que no ho dic mai, però amb aquesta pinzellada, amb aquests minutets, jo n'estic aprenent molt. I volia agrair a les persones que m'ajuden a fer els continguts, a la nostra nutricionista, a la dietista, que m'ajuden a complementar i a explicar-vos totes aquestes propietats, doncs la feina que fan, perquè si jo tinc una miqueta de coneixement, doncs amb tot això que ens estan preparant, crec que és importantíssim i ho volia dir, no? La feina que fan les persones que també m'ajuden a que jo pugui estar amb vosaltres els dimecres. Ja està.
Perfecte.
Doncs sí.
Quin detall, l'Eva, és que ho té aquests detalls, eh?
És doncs això,
sí. Vinga, els nabius, parlem dels nabius.
Els nabius, que són aquestes petites fruites del bosc, rodonetes, que tenen grandíssimes i magnífiques propietats antioxidants i moltes aplicacions terapèutiques. N'hi ha de vermells, n'hi ha de blaus, i sembla que cada una de les varietats doncs, té unes propietats específiques. Per exemple, els nabius vermells ens ajuden a combatre les infeccions d'orina. Sembla que el suc de nabius pot crear una protecció en les nostres vies urinàries que fa que el bacteri que pot causar les infeccions, les cistitis, doncs impedeix que s'estableixi i, a més, elimina aquest bacteri per l'orina. Els nabius blaus, i aquesta jo em prenc nota, tenen la propietat d'eliminar els greixos que s'acumulen a la zona de l'abdomen. Una altra propietat destacable. Els nabius ens poden ajudar a enfortir i aportar molta vitalitat a la pell, ja que protegeixen el col·làgen i l'elastina de tots aquells enzims que les poden degradar. I, a més, també fa que augmentin els nivells de vitamina C intracel·lulars i això fa que la nostra pell estigui molt més llisa, forta i flexible. Per tant, de mantenir i de que puguem aprofitar-nos de totes les propietats antioxidants, els experts que ens recomanen? Doncs ens recomanen consumir el nabiu fresc o bé liofilitzat. En les botigues podreu trobar altres formats, sucs, extractes. Ara bé, aquí la pròpia composició del producte, sense que això vagi en detriment, evidentment, del producte, però sí que és veritat que aquesta composició de sucs, etc., podien fer que envimbessin totes les propietats que del tot tindrem si el consumim en fresc o liofilitzat, com us deia. I per acabar, ara és un bon moment per consumir-ne. De maig a novembre és quan tenim els nabius amb tot el seu esplendor i, com sempre, recordar-vos que, provinents del cultiu ecològic, a més de totes aquestes propietats nutricionals, estarem consumint un producte que està net i que està lliure de tots els productes químics de síntesi.
Doncs moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I que vagi bé.
Igualment, molt bona setmana.
Bona setmana. I després de parlar amb Veritas, entrem en matèria. Comencem la nostra conversa setmanal, com sempre, amb el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Què tal,
bon
doctor
dia,
Pros?
Bon dia, Mercè. Hola, què tal?
Com està?
Molt bé.
Avui també ens acompanya aquí als estudis, un dia més, l'Edgar Barrionuevo. Què tal, Edgar?
Molt bé, bon dia, Mercè.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, sí? Molt bé. Amb molta il·lusió d'estar aquí un altre cop.
Molt bé, Edgar. Recordem que l'Edgar ja ens va visitar la secció Naturalment, perquè l'Edgar doncs, participa a l'empresa Mia You, no? Avui també, Edgar, contem amb l'opinió d'una de les participants en aquest sistema de junis, diguéssim, que ara ens en tornaràs a explicar una mica més, no?, en què consisteix. Contarem per telèfon amb la Maria Ramos, que va participar a Mia You, no?, arran d'escoltar-nos quan vas venir el darrer cop aquí a Ràdio Estel.
Sí, va ser tan convincent, no sé si va ser l'Edgar o la Mercè, no?, que la Maria, bueno, la Maria i moltes Maries, perquè, mira, jo aquí també, bueno, aquesta és la Marisa, però, bueno, la Marisa Carrión, una pacient meva, aquesta senyora que ens va escoltar, i tres o quatre Maries més que jo sé que s'han doncs, apuntat en el Mia You, no? Entre altres coses, perquè doncs, és clar, és una cosa tan propera a nosaltres i després, bueno, escolta, aquesta gent tan maca, plens de vitalitat, amb aquest entusiasme, aquesta il·lusió que contamina, tu, això és fantàstic. I a més que surt molt bé de preu, perquè la gent diu, escolta, anar una setmana, no sé el que cobreu, però la gent encara hi arriben aquí, tu.
Sí, sí, intentem apropar...
Estem en preus de crisi,
estem
no?
Estem en preus perquè la gent pugui aprofitar el que és doncs, una desconnexió, un dejuni, tota una sèrie d'activitats que estigui al peu de tothom.
Però avui ara m'explicava l'Edgar coses molt interessants, Edgar. És a dir, que esteu en plan de fer coses, no? Teniu projectes que... Jo li he llançat un suggeriment, però ell ha contrallançat quatre més, tu.
Sí, sí, estem amb...
Molt bé, no?
Amb moltes ganes, molta il·lusió de fer coses noves, amb edicions especials. Aquest any, ara al mes de juny, farem la primera edició especial de Mia You No al Balneari Vichy Català, que bueno, aprofitarem pues, tot l'spa que té allà perquè la gent encara pugui relaxar-se més i pugui disfrutar més de l'estància i de totes les activitats i teràpies que fem. Fem més edicions especials, ens anem al mes de juliol a un castell medieval que està a Florejacs, a la província de Lleida.
A la Segarra.
A la Segarra, eh? Entre
jo hi he
la Segarra
estat, és molt maco, eh?
Pues anem allà, sí, sí. A un castell que farem totes les activitats dins del castell, farem pues, els senderismes per tota la zona, que és maquíssima. I a l'agost farem una altra edició especial que marxem tots cap a Santiago a fer l'últim recorregut del Camino de Santiago. I ho farem fent dejuni d'apuració.
I explica'ns, Edgar, com es fa això.
Pues bueno, farem el mateix que fem amb el programa Mia You, no? Que ho fem amb una masia rural o ara aquest balneari o aquest castell, pues ho farem allí de forma itinerant. Pues cada dia estarem en un hotel diferent i bueno, les activitats seran pràcticament les mateixes.
Escolta, ara seria bo que li preguntaves, potser el més apropiat seria preguntar-li a la Maria, no?
Sí, no, que ja la tenim, Maria.
Sí, ens està esperant a veure quina
Maria
és l'experiència.
Ramos.
Hola, bon dia.
Què tal, Maria?
Bon dia a tothom.
Bon
molt bé.
Explica'ns, Maria, la teva experiència amb Mia You No.
Doncs, a veure, jo el que puc dir és que mai he viscut una experiència com aquesta. Em pensava que seria molt més dur. I la veritat és que m'ho vaig passar genial. Van ser 6 dies amb els quals jo em vaig sentir molt bé, exceptuant el primer dia, em va costar una mica i que vaig patir una mica mal de cap i tot això. Però la veritat és que estar en un entorn natural i amb gent que fa el mateix que tu ajuda moltíssim, no és...
Perquè, Maria, si em permet, sisplau, quin sí? va ser l'objectiu que et va decidir a practicar aquesta setmana de dejuni?
Doncs, a veure, jo practico esport de muntanya, faig carreres de muntanya, i portava molt de temps que, bueno, per qüestions personals no podia entrenar i em sentia que em costava molt agafar el ritme. A més, havia engreixat una mica i bueno, vaig escoltar el programa i vaig saber d'aquest programa de dejú i vaig pensar, bueno, doncs mira, potser en una setmana, si faig això, potser és molt més ràpid de posar-me en forma per temes competitius i tal. I la veritat és que em va servir moltíssim, perquè gràcies a això sí que és veritat que he notat molta millora a nivell de rendiment físic i em vaig aprimar. Uns 3 quilos i mig que ja em van servir per poder començar de nou.
Escolta, per tant, Maria, 3 dies, 3 quilos, no? Perquè ens expliques sí. que vas estar 3 dies, 6 dies.
Sí.
6 dies, 3 quilos.
La Sara ha posat una cara.
Jo ja he d'anar ja.
Sara? Però vaja, no sé.
I vaig ser de les que menys va perdre, ja t'ho dic.
Déu-n'hi-do, i a part ens comentava la Maria això, no? Els beneficis ja, ella doncs, amb la seva faceta esportiva, diguéssim, que vas tenir a curt termini després d'assistir, de participar a Mi Ayuno, Maria?
Sí, vaig sentir, bueno, em vaig sentir molt millor interiorment, articulacions, no sé, jo sentia que no tenia una pèrdua d'energia, que això ja era important, i... I després, pues això, vaig començar a córrer i corria moltes més distàncies sense cansar-me i amb un temps molt més...
Mínim,
més
no?
Exacte.
Vas millorar la teva marca, Maria.
Sí.
Molt bé. Sí. I jo suposo, clar, és que l'Edgar ens explicava, recordem-ho, Mi Ayuno consisteix en això, no? A fer dejuni, però a banda també altres activitats complementàries, no?
Fem activitats complementàries, fem activitats esportives, fem exercici físic d'una manera moderada, d'una manera suau, perquè així doncs, veiem que tots els processos del propi dejuni i tot el que és la depuració i tots els beneficis, doncs, l'activitat física d'aquesta forma ens ajuda a que les persones doncs, ho portin molt millor.
Tothom fa el mateix, Edgar? És a dir, tingui l'edat que tinguin les persones o la condició física, feu el mateix programa per tothom?
En principi, el programa, les activitats que fem són per tothom. El que sempre fem és que hi ha persones que per necessitats especials doncs no, igual no poden fer el mateix volum d'activitats o d'intensitat que els altres, però per això estem allà nosaltres, per adaptar les característiques de cada activitat a cada persona. O sigui que la gent no s'espanti de que, ui, que si jo no camino, jo vindré allà, doncs vindràs allà igualment, en comptes de caminar doncs, 2 hores pots caminar mitja horeta, però hi ha gent que ha vingut amb molta por de que no caminava habitualment i que ha acabat fent les etapes completes i amb molta il·lusió i molt contents i molt sorpresos de veure com pot ser que no camino a casa i aquí estic caminant cada dia a la muntanya, pujades, baixades, i em trobo fantàstic.
Potser també la motivació, no?, que ens explicava ara la Maria Ramos, que, Maria, que ens estaves explicant que potser el fet de fer-ho tots alhora, no?, que motiva.
Sí. Això ajuda molt perquè no tens tentacions tampoc, i a part les xerres de nutrició que donen, també perquè et fan tenir una consciència molt del teu cos i de com funcionen els aliments del teu cos, no?, i això també, i a mi em van quedar coses molt clares i que he incorporat a la meva vida diària ara, per exemple.
Per exemple, ens pots explicar algun hàbit que has incorporat gràcies a Mi Ayuno?
Pues vaig treure la llet, vaig treure els excitants, com el cafè, el xocolata, tot això sí que ho he tret, perquè, bueno, tot i que jo em sentia molt cansada i per això ho prenia, per exemple, el cafè, ara m'he trobat que no necessito el cafè per poder tirar endavant qualsevol dia, i de fet tinc molta més vitalitat, no? Els sucs i més verdura, evidentment.
Jo tinc una pacient que també ha estat fent aquesta setmana, Edgar, a casa teva, que l'altre dia li comentava a la seva metgessa de capçalera l'experiència que fem vosaltres, i llavors li va dir, diu, mira, tota aquesta gent que estan esperant aquí fora, dic, crec que si tothom passés i fes una setmana de juny, vostès tindrien menys feina i la gent estarien més sans. Per tant, Edgar, a partir de... Jo vaig prendre nota i vaig pensar, dic, ara, quan ens veiem el dimecres amb l'Edgar, t'ho comunicaré, que em sembla que on heu d'anar a promocionar això serien precisament els metges de capçalera, tu, la ciutat social, amb la qual cosa podríem desbloquejar tot aquest sideral que tenen en aquests moments. La gent estarien molt més ben atesos i a més, per altre cantó, jo crec que, i per què no, tu, el dejuni, no sé, a països doncs, com a Alemanya, que està incorporat, és a dir, quan un metge de capçalera pot perfectament prescriure un dejuni en alguna clínica, doncs aquí jo crec que la Seguretat Social també podríeu arribar a un acord, no?, o amb mútues privades, en les quals vosaltres poseu al seu servei doncs, una teràpia que pot ser altament efectiva i podria estalviar molts, però que molts diners, a la Seguretat Social, en benefici de tots plegats.
La veritat que sí, doctor, això seria algo fantàstic. Com has dit, països com Alemanya, la pròpia Seguretat Social cobreix part d'aquests programes, o sigui que és algo que està superinstaurat a dins de la sanitat i hi ha hospitals que hi ha plantes que tracten els malalts amb dejunis i, bueno...
Aquí. Sí, perquè ara mateix jo, això, si hi ha algun metge que ens escolta, doncs, potser es posa les mans al cap, no?, dient, ostres, però què diuen aquests bojos, no?, un dejuni. Doncs, bueno, que, escolta, que sàpiga que a través de la medicina natural, o sigui, en la medicina natural, el dejuni és una eina bàsica, elemental, i que, per tant, escolta, a Alemanya contínuament hi ha ponències dintre de congressos de medicina, congressos amb majúscules, on doncs s'explica en què consisteix doncs el dejuni. I et puc assegurar que un dejuni de 7 dies pràcticament doncs el pot fer tothom sense cap mena de risc. Normalment, quan un s'interna en una clínica, doncs poden ser dejunis de 14 i fins i tot de 3 setmanes, eh?
Preguntem-li a la Maria, aviam, si ho vas aguantar bé aquests 6 dies, Maria, de dejuni? Com sí. Ho vas notar, tu?
Sí, ho vaig... Jo pensava que em costaria molt més i ja dic, exceptuant el primer dia, la resta, això sí, has d'ocupar la teva ment. O sigui, jo tenia molt clar que la meva ment em jugava males passades i tenia que tenir-la ocupada. Però n'hi ha moltes activitats per poder fer. Això també ajuda molt.
Clar, això que has dit tu, Maria, que el primer dia vas tindre un malestar, això passa sempre, o passa molt sovint, mm-hmm. És un malestar perquè, és clar, en aquells moments en els quals el cos viu de les seves pròpies reserves, no? I llavors, exacte. Doncs, és clar, què passa? Que tant la sang, la limfa, sobretot, ve carregada, hi ha com una mena d'estrès, perquè totes les substàncies tòxiques són eliminades a través d'aquests sistemes de depuració, la limfa seria un d'ells, i llavors doncs, hi ha com una acumulació i, esclar, passen coses que habitualment no passarien, i llavors, doncs, sensació de malestar, mal de cap, no? Bueno, etcètera, però que després la gent que fan un dejuni, inclús els hi sap greu trencar el dejuni. Jo m'imagino que la Maria haguessis... ella hagués prolongat probablement una altra setmana encantadíssima, no?
Sí, Maria?
Sí.
I repetiries una altra...
De fet...
Digues,
Maria. De fet, vaig estar 2-3 dies, pues a base de sucs i de caldos també, per mantenir una mica tot el que havia guanyat.
Sí. Nosaltres a la consulta prescrivim dejunis, si tu vols, més curtets, no? De 2 i 3 dies, que la gent ho suporten fantàsticament bé. Ara, la tasca d'aquesta, no sé si es pot parlar d'aquesta empresa de salut, no? De Mi Ayuno, és una tasca que jo crec que té una comesa social i sobretot de salut fantàstica, tu, perquè heu posat el dejú doncs en mans de qualsevol persona i de fet qualsevol persona seria susceptible de passar una setmana allà dalt, no?
Sí, el perfil, Edgar, quin seria?
Mira, la veritat és que tenim de tot tipus de perfil, des de gent jove, a partir dels 18-20 anys, fins a l'últim programa va venir una senyora de 78 anys. I era la primera que anava a les caminates de muntanya, la que anava la primera, i bueno, era una passada, no? O sigui que el perfil és que és el que diu el doctor, no? O sigui, el dejuni realment, o sigui, la natura ho ha posat perquè ho pot fer tothom, no? I tothom pot beneficiar-se dels seus efectes i dels seus beneficis.
El proper dia, Edgar, que parlem sobre aquestes experiències, doncs, a part de sentir, estaria molt bé sentir, doncs, com una Maria, no? A quina edat tens, Maria?
36
i versus una senyora de 87 anys, no?
Estaria bé, això.
A veure què explica, no? Però que realment tots hi caben, eh?
Clar. Un ampli ventall, no?, generacional.
Què ens diria aquesta senyora de 80? Què ens diria avui?
Bueno, aquesta senyora ens diria que també estava encantadíssima de l'experiència, sentia molt forta. La gent que ens ha vingut amb edats més avançades, el que estem veient que és que són, sobretot les dones, són molt fortes i aguanten els dejunis, bueno, com si...
Què aguanten més, els homes o les dones, els dejunis?
Bueno, és, depèn una miqueta del previ que hagin fet, si s'han preparat bé, depèn si com és la seva vida, si tenen molts hàbits tòxics, si, clar, durant un dejuni el cos s'està depurant. Llavors, clar, com més, diguéssim, toxicitat portes dels teus hàbits, doncs els efectes poden ser més intens.
Llavors, abans de venir, entenc que s'ha de fer una mena de prèvia, no? Vull dir, no pots, no sé, menjar-te una fabada el dia abans i després,
no és,
per exemple.
No és el més recomanat. O sigui, nosaltres enviem tota una sèrie de preparació, de pautes, perquè doncs, a poc a poc es vagin reduint una sèrie d'aliments, una sèrie d'hàbits, perquè l'entrada al dejuni sigui més paulatina i més suau. Llavors, els efectes seran també més suaus i més portables.
I, Maria, tu vas anar sola o acompanyada a Mi Ayuno? Aquests sis dies.
Jo vaig anar sola.
Vas anar sola?
Sí.
Hi ha molta gent que assisteix sola.
Molt, això està molt bé, perquè jo em trobo a la consulta gent que dius no saps per on començar, i llavors, esclar, per un cantó, agrair Edgar la vostra tasca, perquè vosaltres, jo els poso en contacte amb Mi Ayuno, no? Llavors, Mi Ayuno s'encarreguen de trucar-los i els preparen. Clar, això que deia la Sara d'una fabada, evidentment, doncs, no tindria una lògica. Però és aquesta tasca que la feu molt ben feta, de que ja mentalitzen. Clar, jo no m'haig d'explicar a la consulta, dic, escolti, vostè, jo crec que el que necessita és un retir espiritual, que no és exactament això el que anien a fer, però en certa manera. Llavors, clar, truquen a Mi Ayuno, vosaltres organitzeu, llavors em truqueu al meu pacient, l'assessoreu, el prepareu, i escolta, llavors potser jo el veig al cap de 3 mesos o 6 mesos, i quan em parlen de l'experiència, la veritat és que fins avui... tot han estat lloances cap a la vostra tasca, molt bé.
Ja m'apuntaves una mica, doctor, però quins altres canvis hi ha en l'organisme quan s'està fent aquest dejuni, no? Deies alguna cosa de la limfa?
Bueno, no, a nivell general, és a dir, que davant d'un dejuni el que és un hipertens li pot baixar la tensió, el que té el colesterol li baixa, el que té l'àcid úric s'ha d'anar una mica en compte, si és gent amb un àcid úric alt, el dejuni a vegades podia provocar una crisi. Amb dejunis curts, però, no sol passar, eh? No sé si us heu trobat amb alguna crisi, però no ho crec, perquè com que ells llavors el que fan és aquesta activitat física important, però en general diríem que qualsevol persona, sobretot amb la gent estressada, i potser el gran camp des del punt de vista mèdic seria tota la patologia digestiva, no? Problemes d'estrenyiment, acidesa, gastritis, hèrnies de hiatos, bueno...
Al·lèrgies, fins i tot...
Al·lèrgies, diu, l'apartat... De fet, el dejuni abarcaria tota la patologia mèdica, eh? Problemes reumàtics, no? Bueno, no sé, i
molts
sobretot,
beneficis.
I llavors a nivell psicològic, a nivell
també, no?
Són com unes vacances, diguéssim, igual que fas unes vacances per anar-te doncs, de la feina i tal, doncs són unes vacances pel teu cos. Pel teu cos, per deixar-lo reposar i perquè ell mateix, bueno, comenci uns mecanismes de descans, de depuració, de neteja
i per arribar a la felicitat d'un cos sa, no?
I per arribar, exacte, és el que volem. Aprofitem que tenim una setmana les persones amb nosaltres per ensenyar-los hàbits de vida saludables, que no només tinguin aquesta setmana, sinó que després pues, puguin, com la Maria, aplicar coses que sigui ja per tota la seva vida.
Podríem concloure, és una autoregeneració del propi cos.
Doncs Maria Ramos, moltíssimes gràcies, t'acomiadem ja, gràcies per explicar-nos la teva opinió d'aquest Mi Ayuno, que vas participar. Gràcies, Maria.
De res, a vosaltres.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres recordem als oients, no hem parlat del que feu cada dia, però bé, ho hem anat explicant a grans trets, però ara recordem que doncs, tots els oients que vulguin saber més coses de l'empresa de salut, com ha explicat el doctor Pros, Mi Ayuno, es poden adreçar a una pàgina web concreta.
Doncs sí, és www.miayuno.es.
Sí, no, jo dic empresa de salut perquè pensa que majoritàriament la indústria farmacèutica es dedica a l'empresa de la malaltia, i en canvi doncs, és d'agrair que els metges que fem medicina natural ens dediquem bàsicament a intentar millorar la salut. És a dir, per tant, és una empresa dedicada a fomentar la salut, no la malaltia. No viuen de la malaltia, sinó vivim d'intentar millorar la salut dia a dia.
Si et sembla bé, Mercè, també podem donar un telèfon per tots aquells doncs, que no tinguin accés a internet o prefereixin trucar directament. És el 93 532 37 25. 93 532 37 25.
Doncs moltíssimes gràcies. Doctor, vol afegir alguna cosa més?
No, no, ja hem quedat que ens veurem amb vosaltres dos a Solius el proper dissabte.
També que recordem, per cert, el telèfon dels balnearis del doctor Pros, Sara.
Doncs sí, recordem el de la seva consulta de Barcelona, el 93 212 15 04, 93 212 15 04, es troba, recordem, al carrer Montaner 551. D'altra banda, els dissabtes també Girona, Solius, Santa Cristina d'Aro, i recordem, com deies, els balnearis respiratoris, un a Barcelona, l'altre a Sant Cugat i l'altre a Banyoles.
I properament a Girona, capital.
Mira, ostres, que maco, i a part a Girona, és molt maca, la ciutat de Girona. Doctor Pros, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé la setmana. Edgar Barrionuevo,
gràcies
un dia més de l'empresa de salut. I ara l'hem batejat així,
ja
Mi Ayuno.
Exacte.
Que vagi molt bé. Gràcies a tots dos.
Naturalment, Doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dijous a les 6 de la tarda. Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 6 al 13 de juliol, Noruega, la ruta de Nidaros, un centre de peregrinatge de primer ordre. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ràdio Estel.
Avui 37 minuts del matí ja tenim a la Rosa Marta Maluquer de la joieria Marsans Maluquer de les Galeries Sarrià de Barcelona. Què tal, Rosa Marta?
Molt bé, molt bon dia.
Avui tenim de baixa, avui li hem donat la baixa al Joaquim.
Avui tenim baixa, sí.
El saludem en directe,
no, Joaquim. No ha pogut venir, però bueno, el dimecres que ve hi seré.
Molt bé. Escolta, parlem dels signes, perquè avui entra Bessons.
Exacte, Géminis, Bessons, i llavors la seva pedra és l'aigua marina, que és una pedra molt maca, que casualment resulta que és un berilo, que això vol dir que és el mateix que la maragda. És exactament la mateixa composició de la maragda. L'únic que canvia és el color. La maragda és verda i l'aigua marina és blau cel, blau molt, 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 molt suau. Llavors, hi ha pedres que poden semblar-se molt, però que no ho són. Amb imitació, diguem, falsa, és l'espinela sintètica, i amb pedra és el topaz blau. S'assemblen molt, però tenen un brillo diferent. L'aigua marina té un brillo molt maco. I antigament era un talismán per tenir un matrimoni feliç. I llavors també, sí, mira, veus? I a mi m'agrada molt quan queda muntada amb or blanc o en plata.
Sí.
Vull dir, no necessàriament s'ha de posar amb or, també es pot muntar en plata, perquè amb el blau cel queda molt net, queda molt maco. I hi ha una llegenda que diu que les aiguamarines les treien les sirenes del fons del mar i les feien pujar amunt. Sí que, bueno, això és la llegenda, molt romàntica.
Vale, d'acord, doncs això, doncs a tota la gent que sigui Bessons, no?
Exacte, sí, que sàpiguen que la seva pedra és l'aigua marina.
Moltíssimes gràcies. De què parlarem més avui als oients?
Després, sempre parlem de pedres, però hi ha unes pedres que no són pedres, que són fòssils, com és l'àmbar, per exemple, o l'azabache. Mm-hmm. Llavors, l'àmbar, hi ha molta gent que ho coneix, però no tothom li agrada. O sigui, el que li agrada moltíssim.
Val.
I hi ha molta gent que no. És una resina fòssil. Hi ha molta per països de l'est i, de fet, té aquell color marrón lluent, un marrón torrat i tal, però pot ser un marrón molt clar i pot ser inclús verd. O sigui, un marrón blanquinós, un color cru, mm-hmm. o pot ser inclús verd. I té una transparència, o sigui, no és opac, però a dins, si mires amb una lupa o inclús a vegades a simple vista, es veuen petites bullofetes d'aire i es veuen petits bitxos que s'han quedat, bitxos o trossets de fusta, o sigui, petites inclusions que s'han quedat allà presoneres de la
és
resina
veritat, sí.
i s'han fossilitzat. Uh-huh. S'han quedat allà per los siglos de los siglos. Vull dir que déu-n'hi-do. I l'àmbar és maco i es pot tallar molt bé. Abans es feien boquilles de fumador d'àmbar, o sigui, uh-huh. és una de les coses. I després hi ha molta joieria amb àmbar, perquè es pot tallar en formes arrodonides, pot agafar, és tallable, no com talles de facetes, sinó que es poden fer figures, es poden fer coses.
Quin és el mineral que més treballeu a la joieria Marsans Maluquer?
Evidentment, el diamant.
El diamant, eh?
El diamant, sí, és el que més es treballa, diamant, plata i or. Uh-huh. Tot i que ara hi ha moltes pedres, moltes àgates, molts quarsos... Que
us
també
porten
queden molt
als clients moltes pedres seves que et diuen, mira, Rosa Marta, sí, que vull que me la treballis...
Sí, moltes
que
vegades
faci...
sí, gent que ha anat a l'Índia i mira, m'he portat aquest granate, o m'he portat aquest lapis d'azulí, o m'he portat això i vull canviar la muntura. Bueno, doncs això moltes vegades, uh-huh. sí, sí. I de pedres de fòssils, diguem, també hi ha l'azabache. Uh-huh. Que l'azabache aquí no es coneix massa. Sí, els que van a Galícia, a Santiago de Compostela, hi ha veure azabache amb totes les joieries, perquè n'hi ha moltíssima allà. O sigui, tots els que facin el Camino de Santiago acaben tornant amb alguna cosa d'azabache. I aquí es coneix com... a veure, és una joieria molt de vídues. És el que abans les nostres àvies, quan estaven de dol, portaven peces amb azabache. I tot això va venir d'un rei, del príncipe consorte de Victoria d'Inglaterra, mm. que resulta que quan va morir ella va dir que prohibit portar joies lluentes, vull dir que no es podia. Llavors, la gent de la cort i la gent benestant, diguem, del seu entorn, pues, van posar, per no estar sense portar
sense
joies, van fer peces d'azabache, ho van posar super de moda, i a França després es va multiplicar la producció d'azabache. És impressionant, però aquí a Espanya on hi ha molt és al nord. Uh-huh. O sigui que és molt típic, i tot i que és un poc la joia de les viudes, però...
Clar, se li ha quedat potser aquest nom, no? Sí, sí, però...
sí, pobrets. Vull dir,
mira, doncs jo no ho sabia,
és
maco, això, és curiós,
tampoc.
Eh?
Ja, de fet, es pot semblar a l'ònix, però el brillo i el pes és molt diferent. Uh-huh. O sigui, és un brillo una mica més esmortuït i el pes es nota, perquè clar, és un fòssil, o sigui, és una fusta fòssil.
Doncs no sé si ens volies explicar més coses avui, que estàs sola, estàs soleta, la Rosa Marta. Home. Tenim el Joaquim, que dona el contrapunt.
Exacte.
Però bé, vitrina bueno, solidària,
vitrina solidària continua molt bé. Sí? Han ampliat amb uns models d'anells, uh-huh. també, i després continuem amb moltes coses també amb paper i fusta i amb inicials en fusta retallada i pintada de diferents fundacions. I la veritat és que molt bé, la gent li agrada i
té bueno, sortida.
I col·laboren, que és el que demanem una mica. No es tracta perquè inclús hi ha moltes coses que és donatiu de lo que vulguin donar, no hi ha un preu, hi ha fundacions que sí que ens marquen preu, però hi ha coses que no, que és lo que vulguin
la voluntat.
Donar, la voluntat. I la gent hi col·labora molt, la veritat és que molt bé. A part que són peces molt maques, eh?
Sí, sí, no? El dia de Sant Jordi la Rosa Marta portaves...
Exacte, la rosa
que
hi ha de Reis.
La rosa que quedava preciosa.
És molt mona, sí, sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, de les galeries Sarrià de Barcelona, i del barri de Barcelona, no, de Barcelona. Sarrià és un barri, eh? No podia ser una vila, però que vagi molt bé. Molts records al Joaquim, eh?
Gràcies, de part vostra, ja els hi donaré.
Vinga, que vagi bé, adéu.
A Ràdio Estel, el primer cafè. De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. El pitjor del pitjor. Un espai per parlar de temes que generen opinions molt contraposades i que es nodreix amb els vostres punts de vista i aportacions.
És el pitjor, del pitjor, del pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up.
Stand up for your right. Aquesta setmana us preguntem si trobeu útil votar les eleccions europees.
Recordem, Laura, que ahir vam parlar amb l'Ismael Blanco, doctor en ciència política per la Universitat Autònoma i investigador també Ramón y Cajal d'IGOP, Institut de Govern de Polítiques Públiques. Què ens portes avui?
Doncs mira, Sara, jo penso que una de les qüestions que més ens amoïna els periodistes és justament tot el tema dels blocs electorals, és a dir, que la distribució del temps que els mitjans destinen als partits polítics es regeixi pel nombre d'escons de cada partit i no pas per criteris periodístics o en base a la noticiabilitat dels fets. D'aquesta qüestió he volgut parlar amb la Teresa Carreras, periodista experta en comunicació europea i presidenta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya.
I què li has preguntat, Laura?
En primer lloc, si li sembla ètica aquesta pràctica que té lloc durant les campanyes electorals. La Teresa explica que els ciutadans mereixen rebre en tot moment una informació lliure i que l'associació que ella presideix juntament amb el Col·legi de Periodistes fa una ferma aposta perquè això succeeixi.
La informació a la qual té dret el ciutadà és a tenir una informació lliure i veraç per poder fer-se la seva opinió i anar a votar. Aquesta és, una de les finalitats de la democràcia. Per tant, nosaltres estem, com a Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, en contra dels blocs electorals. És un cinisme dels partits polítics perquè, en el fons, són ells els que tenen la paella pel mànec de que això deixi de ser així.
També hem volgut saber si ella considera que una possible explicació de l'elevat abstencionisme electoral pot ser justament aquesta desigualtat en el repartiment de temps mediàtic entre els partits i en el fet que la ciutadania percep que la informació emesa no es regeix pel criteri de noticiabilitat. Escoltem el que ens ha explicat.
El poc interès de la gent és el que pot explicar un fenomen com aquest. El que sí que es pot dir de forma rotunda és que la informació europea no ha calat, perquè la prova és l'assistència en els mítings i en els actes electorals, que ha estat molt baixa sempre, i també el fet de que alhora que la participació baixava, l'abstenció pujava. Jo no crec que sigui degut als blocs electorals. Ara bé, si la informació fos lliure i que atengui a interessos periodístics, potser sí que els partits polítics intentarien fer unes campanyes i batallar-les una mica més també en els mitjans de comunicació.
I per acabar, com sempre, ens acomiadem recordant-vos la pregunta de la setmana que podeu doncs, ja votar a www.radioestel.cat.
Aquesta setmana volem saber si creieu que és útil votar a les eleccions europees.
Vols donar el teu punt de vista pel pitjor del pitjor? Entra a radioestel.cat i vota a favor o en contra. O envia un mail al primercafe@radioestel.cat i dona'ns la teva opinió.
Radio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ara a Hipercor trobaràs una paella d'alumini forjat de 20 o 22 centímetres full induction amb antiadherent ceràmic per només 11,95 euros. O, si ho prefereixes, tria altres mites disponibles.
I més de 300 productes de rebot que et tornen el 50% del seu import per la següent compra que facis des d'ara mateix i sense compra mínima.
Estalviar és fàcil amb Hipercor.
Club Més Amics, amb Núria Ortín.
Avui 48 minuts. Mònica Pedrol, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia a tothom.
Estem rient perquè la Mercè no heu vist els pèls que se li han quedat en posar-se els auriculars, eh?
Farem una foto ara i la penjarem al nostre Facebook. De...
Cada setmana han enganxat tots els cabells.
Per pujar audiència, el que sigui, Mercè.
Sí, sí. Sort que no hi ha...
El que sigui.
Una càmera aquí que... Espera't, ara tinc problemes.
Eh? Va, ja tenim poc temps per parar les nostres viatges. Avui no toca.
Avui no toca. Com diria el president, avui no toca. Bàrbara, què tal, com estàs? La Bàrbara és d'aquí.
Pobre. La Bàrbara és una persona molt sèria, molt sèria, i està aquí pensant...
Però tu passes bé, oi?
Estava pensant justament
amb els Hammer quan vaig anar a Etiòpia Sud.
Mare meva, comparat amb...
Estiraven el cabell,
ah, sí?
Una miqueta tocaven, perquè deien que si era postís o era real.
No? Ah, aquesta és Núria, toca, portem, toca, eh? Toca, això és real.
El nostre viatge a Etiòpia, tribus i cristians del sud, del 18 al 30 d'agost, triomfaries. I bueno, Núria, bon dia.
Bon dia, jo avui volia parlar del mes d'agost, perquè la gent és normalment quan té vacances i nosaltres hem programat dos viatges molt especials, per això tenim la Bàrbara perquè ens expliqui. Dos destins molt diferents, però molt atractius. Un és Armènia i l'altre, com parlàvem dels cabells i de les tribus, ens anem a Etiòpia del Sud. Llavors, bueno, destacar la gent que es vulgui de cantar o un o l'altre. Què destacaríem, Bàrbara?
Bé, primer són dos viatges a dos destins completament diferents, però els dos podríem dir que estan vinculats amb aquest inquietud, no?, que poden tenir molts dels nostres viatgers de Ràdio Estel Catalunya Cristiana, Club Més Amics. El viatge a Armènia, que és del 5 al 16 d'agost, el que ja és un clàssic nostre, ja fa diversos anys que ho estem fent i amb molt d'èxit, els armenis ja ens esperen allà també. Aquest any inclou les visites a Nagorno-Karabakh i als seus monestirs. És un viatge al que li agrada molt la muntanya, l'alta muntanya, doncs el paisatge és únic, les esglésies, l'arquitectura... És un viatge que està més abocat, diguéssim, a la gent que li interessa molt el cristianisme antic, les tradicions, les litúrgies, els pobles de l'est, de l'Orient cristià. I, bueno, és un viatge molt complet. És a dir, nosaltres viatgem nord-sud com a cosa destacada d'Armènia, que visitem els monestirs de Tatev, el monestir de Tatev, que està bastant al sud, llavors...
Que aquest no arriba a tothom, no? Perquè
no
ara hi ha molts
tothom.
Viatges a nivell sí. cultural, que sí. ara Armènia s'ha posat una mica sí. de moda, però sí. la gent que sapigué que els itineraris de Club Més Amics són els més
concrets. A mi hi ha gent que em truca i em diu, on està Armènia? Perquè potser parlem d'Armènia i hi ha gent que
clar.
Encara no la sabem.
Clar, això és una bona frase.
És veritat, eh? No? Us dic sí, sí. L'altre dia una senyora em va dir, però on està Armènia, Bàrbara?
Sí, va,
per situar-nos, perquè per saber on hem d'anar, no?
Armènia està... just a la frontera entre Europa i Àsia, és un territori històric molt important dintre de la història de la humanitat. L'Armènia actual és un 10% del que va ser l'Armènia històrica, llavors les fronteres avui en dia estan al que seria l'est de Turquia.
Sí, jo li vaig dir que està al costat de Turquia, cap a la dreta. Eh? Sí, aquesta va ser la meva resposta. Llavors ja, com a mínim, en el mapa mundial ja el vam poder ubicar.
Sí,
no?
Part de l'Armènia històrica està dintre de Turquia, o sigui, això, uh-huh. perquè si algun armeni ens està escoltant, doncs agradarà que tothom ho sàpiga també. Llavors fa frontera amb Turquia, fa frontera al nord amb Geòrgia, un país cristià, uh-huh. també, però són de diferents esglésies.
I també ho varen visitar.
També ho varen,
l'any sí. que ve, a veure si ho repetim, exacte. Perquè ho
sí.
estan demanant.
Sí, tant. Geòrgia són cristians ortodoxes i els armenis són ortodoxes armenis, és diferent. Va. I l'altra frontera és amb Azerbaiyán, per l'est d'Armènia és l'Azerbaiyán. Un tros amb Nagorno-Karabakh, que seria un estat també autoprogramat.
Que aquí entrem amb aquest viatge,
sí,
no? És la
sí,
primera
sí, sí.
vegada que entrem. Bueno, tu
sí.
no, que ja has estat diverses
sí,
vegades, però
sí,
el Club
sí.
Més Amics entrem
sí.
a Nagorno.
I té un trosset, que és Nakhichevan, que pertany a Armènia, ai, pertany a Azerbaiyán, em maten els azeris. I aquest Nakhichevan és a Azerbaiyán, també, val? Aquestes, i Iran al sud. Nosaltres arribem fins a Tatev. Un altre viatge que un dia espero que es pugui fer seria lligar Armènia amb els armenis d'Iran, també. Llavors fer una mica també tots aquests cristians que estan una mica en els diferents països, perquè tots són armenis, tots són aquesta església cristiana antiga.
Aquí estem esperant, perquè la Bàrbara, sí. com veieu, ella porta la part mística, intel·lectual, científica, i jo porto la part més tècnica, llavors tinc a la Bàrbara convençuda que tenim que esperar que arreglin una miqueta les carreteres del sud d'Armènia, perquè les del nord d'Iran estan molt bé, però perquè sigui el viatge més còmode. O sigui que d'aquí a 2 o 3 anys, s'ha promès, eh?
Sí.
El ministre de Transport d'Armènia li va prometre a la Bàrbara, perquè la Bàrbara algun dia ens té que explicar que Armènia està molt ben relacionada, li va prometre arreglar aquestes carreteres perquè el
perquè
amics pogués fer el viatge, eh? O sigui que això ja són paraules grans.
I... Doncs recordem, 12 dies del 5 al 16, 5, que és un dimarts, i tornem al 16.
Al 16 d'agost.
I l'altra opció que teníem, la segona que us parlàvem, era de les Ènies del Sud.
Sí.
Allò més destacable, Bàrbara.
Doncs viatgem per tot el que és la vall del Rift i la vall de l'Omo. És un viatge fantàstic. Es viatja amb Land Cruisers, amb cotxes, viatgers, 4 viatgers per cotxe. Anem, acompanyo jo. I a part de visitar tot el que són la zona dels llacs, els jaciments també arqueològics, de Tia, de Melkakunture... O sigui, anem una mica a el que és aquella Eva primera, no? Aquella Adam primer.
Podem dir que és inclús un viatge una mica feminista, no?
Sí.
Bàrbara, jo et volia preguntar una cosa de part d'un oient que s'està pensant apuntar-se a Tribus del Sud o no. I em va fer una pregunta, que ja la vull fer en sèrio, perquè, home, els que coneixem una mica el territori pot fer gràcia, però jo comprenc perfectament, no?, la pregunta que aquesta senyora va preguntar. Escolta, i aquestes tribus, que realment he vist que és veritat que són superprimitives, són perilloses?
No.
I clar, jo d'entrada li vaig dir no, però també comprèn, no?, la pregunta de la senyora, perquè, esclar,
totalment,
si li parlem de que anirem a veure com salten les vaques... Pues, no.
Jo sempre... És com quan el desconegut, no?, és aquell, diguéssim, tremolor del terror a lo desconegut que t'impressiona, t'anima, no? Però quan entres en contacte, tot allò desapareix. És com una unió mística, diguéssim, no?, en aquest sentit, no?, de tornar una mica a lo que seria lo primordial.
L'essencial de l'home, no?
L'essencial de l'home.
Sí.
I tot canvia, o sigui, és com... Has canviat la ment. Tot cada viatge t'ajuda a canviar una mica més, no?, i a fer-te més persona, més unida, no?, amb la creació, no?, de Déu. I el que és interessant en aquest de Tribus del Sud és que, a part de veure... naveguem pel llac Chamo, per exemple, i en el llac Chamo...
Amb un bon jot, veritat? Sí. Que també per tranquil·litzar la gent, amb un jot que té totes les seguretats,
sí, contractat
a través de la nostra agència Etiopia, o sigui que amb això poden estar tranquils.
I són moments de silenci en el que hi ha... Bueno, sembla que estigues al paradís realment, perquè hi ha els cocodrils del Nil, aquests que...
A distància del jot.
Sí. No hi ha cap perill. No hi ha cap perill. Quan arriben al Chamo ja estan afartats d'haver-se menjat tot.
I els hotels són senzills, però són lodge,
ja
sempre les habitacions amb bany privat, que ningú es pensi que existeix aquest tipus de viatges, i és molt respectable per gent que li agrada fer, però nosaltres no. Nosaltres sempre anem a habitació amb bany privat dintre de l'habitació.
La gent de vegades també em pregunta que farà molta calor. És època de pluges, és a dir, que és una època en la que plou una mica a la nit, plou una mica al matí, vull dir, a nosaltres no ens afectarà, sinó és que...
Hi ha que portar inclús una jaqueteta de punt o un petit anorac per la nit.
Si plou i tal, doncs cobrir-te una mica. I el que és interessant també són aquestes visites als Hammer, que les fem justament a finals d'agost, i que hi ha les, segurament, podríem coincidir, no està en el programa, però ja ho dic ara, no està en el programa perquè, com que és una cosa que et conviden, nosaltres som convidats especials d'ells. Llavors, hi ha la cerimònia del bull jumping, que es diu, que és una cerimònia que ja en temps dels egipcis es celebrava.
Explica'ns una mica aquesta cerimònia. Jo no l'acabo d'entendre, no?
O sigui,
nosaltres estem allà i ho podem veure en directe.
Ens conviden. Hi ha el noi Hammer, que entra a l'edat que ja es pot casar. Uh-huh. Llavors, no és un adolescent, pot ser ja un noi, un jove.
Sí.
Però fins que no té tot el bestiar que necessita per fer la dot... no pot fer aquests ritus.
Com aquí la hipoteca, però allà més o menys.
O la guarda de la noia.
Sí, és increïble, perquè el tema de tenir el bestiar, juntar les vaques i tal, tenir tot aquest patrimoni, diguéssim, et porta directament al temps bíblic.
És cert.
I molts investigadors diuen que els Hammer encara seria el vincle que ens ajudarien a entendre moltes coses del món egipci antic. Perquè encara, és que ho veus, tenen els estris, el reposacabezas aquests que veiem.
Sí.
Els fan servir. Ells caminen amb el reposacabezas i amb el bastó de... I vull dir, això ho fan servir per dormir, per reposar, per asseure's... Bueno, és un...
I la vaca exactament en què consisteix aquesta cerimònia?
Bueno, ja no ho hem de
deixar per un altre dia. No ho hem fet, no ho hem fet expressament, però queda el misteri de la vaca dels Hammer.
Recorda'ns quin és el misteri.
El salto.
És que tenim que explicar-ho.
La cerimònia.
Un altre dia venim.
Per viure-ho en directe, aquest viatge del Club Més Amics.
Del 18 al 30 d'agost, que vinguin i ho veuran. Tu seguirem el pròxim dia perquè avui sí. No tenim més
demà
temps.
Torna a entrar,
demà tornarem Núria... a entrar a dir dues coses que estem fent al Club Més Amics, vale. De Montserrat i un sorteig especial.
No ens ha donat temps.
I avui dir que farem la reunió ara de Terra Santa amb 40 persones, tot un èxit. Gràcies a tothom.
Doncs, fins demà. Moltíssimes gràcies. No, Mònica, és que no ens queda temps.
Disculpes als que no s'han pogut apuntar a Noruega perquè s'hem quedat sense plaça. Èxit total. L'any que ve repetirem.
Vinga, gràcies, bon dia, noies, a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a les 8. Que vagi bé.